Al matí, a Ràdio Sabadell.
A mi me gusta cuando baja downtown. Le pido que se quede ahí en viciado. Me dice, baby, suelo interesado. Si quieres, ven y quédate otro round.
A ella le gusta cuando bajo downtown. Me pide que me quede ahí en viciado. Le digo, mami, estoy interesado. Si quieres, yo me quedo pa' tu round.
Des de les 9 del matí fins a 2:15, amb Raquel García.
Senyores i senyors, preguem que desconnectin els seus dispositius mòbils, s'asseguin còmodament a les butaques i gaudeixin de la funció que és a punt de començar. I és que arriba, un dijous més, una nova edició dels Culturetes!
La setmana passada, el dijous, a aquesta hora, uns 3.000 sabadellencs i sabadellenques assistien a la concentració a la plaça de Sant Roc per reivindicar la igualtat entre homes i dones. Nosaltres ens vam sumar a l'aturada i avui aprofitem la secció dels Culturetes per continuar despertant consciències amb una mirada cultural crítica i també femenina. I per això doncs, tenim un munt de propostes interessants i això vol dir que ja tenim preparats a l'estudi en Pep Carpena, el nostre infiltrat a les butaques dels teatres. Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia a tothom.
En Xavi Miralles, el nostre cinèfil. Bon dia i benvingut.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé. I també ens acompanya en Sergi Bracons, que ja doncs, ha obert el seu portàtil amb totes les seves sèries. Bon dia i benvingut.
Hola, bon dia.
Avui començarà en Pep, així que, Bea, fes els honors.
Què tal? Bon dia.
Ens ha costat una mica arrencar. Sí, és dijous, anem una mica lents
cap
encara
problema,
avui.
Cap problema.
És que el Pep estava preparant la coreo que anava a fer amb la seva sintonia.
T'ha quedat molt bé, m'ha agradat molt.
Jo tinc d'altres,
tota la nit, tota la nit entrenant.
Ha donat com una tombarella aquí.
Llàstima que no es vegi.
Una fantasia.
Bé, com tu deies, doncs recuperem una mica el que la setmana passada no vam poder fer el que representa que teníem preparat pel Dia de la Dona, que us veu sumar la vaga i perfecte, però vaig pensar en realitat que el tema que jo havia preparat per aquell dia estava molt bé parlar-ne, no? Perquè el Dia de la Dona no sigui només,
clar, que no sigui només
aquell
dia,
no? Així que quan ens vas fer la proposta, vaig buscar per la cartellera i vaig trobar que el Poliorama reposava en una obra que es diu La maternitat Delta, i Delta no, Delna, i cap allà que vaig anar. Amb aquesta música de Claude Debussy comença aquest espectacle. No sé si us en recordareu que fa uns mesos vaig anar al Teatre Llibre i vaig veure una obra que es deia El metge de Lampedusa, de la qual vaig quedar
enamorat. Me'n recordo, fascinat, sí, sí.
Si no us en recordeu, podeu anar al podcast de Ràdio Sabadell i segur que trobareu la crònica, oi? Que queda penjat durant molt de temps,
sempre,
això.
Sempre, per tota la vida.
Per
això
tota la
ja
vida.
Queda...
El cas és que el format de l'obra que vaig anar a veure l'altre dia és molt similar. Una actriu, només acompanyada d'un pianista, que ens explica una història. No es pot dir que sigui un monòleg, doncs va acompanyada tota l'estona de música i també de cançons, o sigui, a part d'actriu canta i canta força bé. Aquest espectacle ja fa anys que s'arrossega pels teatres catalans. Concretament, es va estrenar al Temporada Alta de Girona el 2008, o sigui, fa 10 anys, i posteriorment a Barcelona al Teatre Capitol el 2009. Així que no podem dir que sigui una novetat, però tot i que amb els moments que estem vivint, tant polítics com pel que fa a les reivindicacions de les dones, doncs agafa una força interessant, i m'imagino que és per això que la van reposar concretament en aquestes dates. El text de l'obra es basa en un llibre que va escriure l'Assumpta Montellà amb el mateix títol, La maternitat d'Elna. Ara us explicarem de què va, no us amoïneu. i se'n va fer una adaptació que la va fer en Pablo Ley i va dirigir l'espectacle en Josep Galindo. Els dos són integrants d'una companyia teatral que es diu Projecte Galileo, i Galilei, perdoneu, i que ja té més de 15 anys de recorreguts. La protagonista és l'actriu i cantant Rosa Galindo, que interpreta el paper de narradora. Segur que molts de vosaltres ja sabeu de què va la maternitat d'Elna, però us ho expliquem una mica.
Sí, explica-ho, va.
Parla del que va passar a casa nostra al final de la Guerra Civil. Milers i milers de catalans que es van començar a exiliar a França a mesura que l'exèrcit nacional els anava empenyent cap a la frontera. Hi va haver-hi un moment molt complicat el gener del 1939, doncs, que mig milió de persones van traspassar efectivament la frontera cap a França. I molts d'ells van anar a parar a un camp de concentració a Argelé, en unes condicions inhumanes. Escolteu com ens ho explica la Rosa Galindo, posada en la pell d'una de les refugiades.
Hi havia una mare que no tenia llet i el nen plorava de gana de dia i de nit. Quan s'adormia de tant plorar, es rendia i ella l'escalfava amb el seu cos. Les mantes que tenia encara eren xopes d'aquells dies tan dolents de febrer. Quan sortia el sol, cobria el nadó de sorra fins que només treia el caparró. La sorra li feia de manta. Al cap d'uns dies el nen va morir, de fred i de gana. Jo estava embarassada i només de pensar que el meu fill naixeria en aquell infern ja em desesperava.
Però hi va haver algú que davant d'aquests fets no es va quedar impassible. Ara no, em passarà el mateix que amb tu amb els noms austríacs o xinos o... Elisabeth Eidenbetz.
Ho has fet bé, eh? No truca ningú queixant-se, o sigui, que bé, eh?
Una suïssa que es va inspirar i va impulsar la creació d'un refugi per totes les dones embarassades dels camps de refugiats de França, per tal que poguessin encarar els últims moments de l'embaràs i el moment del part en unes condicions adequades per elles i també per als nadons. Com us podeu imaginar, per totes les dones dels camps de concentració, l'Elisabeth, la Isabel, com elles l'anomenaven, es va convertir com en una mena de l'àngel de la guarda. La protagonista ens ho explica en aquest fragment.
Després d'haver perdut una guerra, de l'exili i de com ens tractaven els francesos, ella ens semblava un àngel baixat del cel, un àngel de la guarda. Elisabet, Isabel, considerava necessari cuidar l'estat emocional de les mares. A vegades, només podíem alleugerir el dolor taral·lejant una cançó.
Tot plegat prou intens, oi? Em poso aquesta música per acabar de... perquè us heu quedat
paint,
una mica...
Perquè Déu-n'hi-do, quina paint. Història, però m'encanta, o sigui...
Em va emocionar i em va agradar molt escoltar la història com si me l'estigués explicant una dona nascuda en aquest oasi dins de la barbària de la guerra. Una història que, per variar, la protagonista absoluta és la dona. La interpretació de la protagonista està molt bé, realista, sense caure en cap sobreactuació i tampoc no deixant que l'emoció la venci... En cap moment, com deia, em vaig emocionar i m'ho vaig passar molt bé, així que no em queda un altre que recomanar als que no l'hagin vist que no s'ho perdin. Per l'espectacle en si i per tot el que representa. I ara cal estar al cas perquè no hi ha gaire oportunitats de veure-la. És en català, dura uns 80 minuts i la podeu veure al Teatre Poliorama el proper dimarts, dia 20. Si ho haguéssim fet la setmana passada, encara ens haguessin quedat
encara.
Dos dies. Però
ens queda un dia.
Ens queda dimarts, el proper dimarts a 8:45 del vespre. Així que si teniu una mica de ganes de saber més sobre la maternitat d'Elna i fer-vos una mica la idea de com aquestes dones van viure aquests moments intensos, doncs ja ho sabeu, cap al Teatre Poliorama.
Doncs una proposta molt interessant. També només fins al 25 de març tenim temps per anar a veure El Chico de l'Unicornio, escrita i dirigida per en Xavi Miralles, el nostre company. Nosaltres, culturetes, hauríem d'anar-hi, no? Dijous o divendres, la propera setmana hauríem de fer aquí.
Molt bé.
Explica'ns de què tracta.
Doncs es pot explicar poquet perquè és un microteatre i per tant és molt curt, però és una història una mica fantàstica, una mica màgica, una noia que està en un banc plorant sempre, que no para i no pot parar de plorar.
Ai, pobra.
I llavors de sobte apareix un noi unicorn, que és un unicorni, que és un noi amb un cap d'unicorni, que ho canvia tot.
De fet, he vist algunes fotos a les seves xarxes socials amb aquest noi amb cap d'unicorn que va passejant per diferents llocs.
Sí, sí, l'hem passejat per Barcelona, per tot arreu, i res, quan arriba ell, doncs arriba la màgia i canvia tot. I bueno, ja ho veureu, però a més amb el programa que estem fent avui també hi ha pinzellades que toquen el tema de la dona i jo crec que us agradarà.
Ai, com ens agrada la màgia i també doncs, la mirada de les dones i la mirada d'aquests homes tan potents. Pep, em sembla que havies de marxar, no?
Sí, us dic adéu a tots i fins la propera setmana, vale?
Una abraçada molt forta.
Adéu.
Que vagi molt bé. A veure, Sergi, és el teu torn.
Som-hi,
va, que també tens moltes, moltes sèries molt interessants i tinc moltes ganes de veure algunes d'aquestes.
Avui portem, seguim amb l'HBO, portem dues sèries de l'HBO i una tercera que és de Movistar Plus, que és molt xula, la veritat. Però bueno, començarem, ja que la setmana passada no vam poder venir i també volia tractar una mica el tema de la dona, doncs avui he portat una sèrie on tenim tres grans protagonistes que s'ha estrenat aquest any passat i la sèrie es diu Big Little Lies i escoltarem una mica el tràiler que ens posarà la Bea. Do you need me like I...
All marriages are complicated.
Make me forget.
We get angry.
The pain that you cause.
We fight. And then we make up.
Vale, doncs ja amb la musiqueta ja ens ha col·locat una miqueta i a més amb la primera frase que hem escoltat, que volia dir que els matrimonis són complicats, doncs tenim a tres grans protagonistes, com és la Nicole Kidman, la Reese Witherspoon i la Shailene Woodley, una sèrie del David Kelly de l'HBO. La veritat és que és una minissèrie que ja s'ha renovat per un any següent, però jo sempre dic que quan és una minissèrie ja s'havia fet amb el format minissèrie, doncs ja veurem què ens depara aquesta segona temporada, però la primera, la veritat, és que és molt potent i molt bona. Us posaré una mica en situació. Estem parlant d'una fosca i misteriosa història sobre tres mares, la Madeline, la Celeste i la Jane, del nord de Califòrnia, les vides de les quals són aparentment perfectes, però es veuen sorpreses per un assassinat durant un esdeveniment per recaptar fons del col·legi de primària. L'assassinat no és el més important de la sèrie, que passa que aquestes tres dones, els seus fills, van al mateix col·le. Llavors, doncs, tenen una connexió. Per començar, tenim la Celeste, que està interpretada per la Nicole Kidman i per mi és el millor personatge, la veritat és que ho fa molt i molt bé. Doncs és una dona amb una vida familiar perfecta i amb un marit exemplar, al qual ella li treu 10-15 anys al marit. És un home d'èxit, etc, etc. No obstant, darrere d'aquesta falsa felicitat s'amaguen diversos problemes.
Ja m'imaginava, dic, aquí no pot ser tot tan perfecte.
I la Nicole Kidman, la veritat és que fa un papelón i ella té, doncs, potser diríem, de les tres, la que té més problemes. No explicaré res més perquè els que la voleu veure doncs, pugueu descobrir-ho per vosaltres mateixos. En segon lloc tenim la Madeline, que és la Reese Witherspoon, que la veritat és que també ho fa molt bé. Ella és una mare atrevida, divertida, però haurà de suportar a la presència del seu exmarit i la seva actual dona visquin a la mateixa ciutat que ella, portin el fill a la mateixa col·le que ella, i la veritat és que és una cosa que ja va passar 15 anys enrere, però ella segueix tenint doncs, una petita espineta que també, a la mesura que es va desenvolupant la sèrie, anirem coneixent més sobre ella i sobre els seus problemes. I per últim, tenim a la Jane, que és la interpretada per la Shailene Woodley, que és una mare soltera que arriba a una nova ciutat, on estan aquestes altres dos, també porta el fill al mateix col·le, i no serà tot lo perfecte que ella s'espera que sigui a arribar a aquesta nova ciutat, que potser diríem que és una ciutat molt, molt amigable, etc, etc, però també tindrà certs problemes. A partir d'aquí, doncs, podem observar que en un món on l'èxit social i els negocis només maquillen unes insatisfaccions existencials que tenen totes aquestes dones i que fa que es diguin un cúmul de mentides que elles mateixes es diuen diàriament per poder aixecar-se d'allí cada dia. Oh. Llavors tenim tres dones amb tres situacions diferents que viuen en un mateix lloc i entre elles doncs, anirem veient com s'ajuden i com ho fan per anar superant tots aquests problemes que avui en dia també tenen les dones i que no, potser no els hi donem prou importància. A més, és una de les sèries que treballa molt bé els silencis, perquè normalment les grans sèries tenen grans bandes sonores i aquesta la té, però sobretot també treballa molt bé aquests silencis que són més importants potser que escoltar una bona banda sonora. Llavors, poca cosa més tinc a dir d'aquesta sèrie, que crec que és molt i molt potent. Ha rebut molt bones crítiques, jo ja l'he vista i m'ha agradat molt.
Mm-hmm. Tu l'has vista, Xavi, aquesta?
Doncs la tinc superpendent, perquè
també,
és, una de les,
l'atenció.
És una de les sèries que més ganes tinc de veure, però m'hi vull poder seure amb calma i tranquil·litat i últimament no en tinc massa, i com que sé que és una de les sèries que m'interessen, la vull veure ben vista.
Molt bons diàlegs.
Segur que sí, no. L'equip que hi ha darrere és molt bo, perquè el director ha fet pel·lis molt interessants, i les actrius... Bé, jo no sóc gaire fan de la Reese, però la Nicole Kidman...
La Nicole Kidman és un espectacle.
I la Shailene Woodley em semblen dos grans actrius. I per la segona temporada han fitxat a Meryl Streep.
Ostres, o sigui que... doncs déu-n'hi-do, llavors el llistó.
La cosa pinta forta.
A quina plataforma podem veure aquesta sèrie? Ai, és que sempre em proposes de l'HBO que no puc veure-les, és que em fa molta ràbia, al final l'hauré de pagar.
A casa meva i la veiem.
Doncs mira, fet,
l'HBO
fet.
Mira, podríem...
perquè com és una minissèrie, mira, no?
Sí, podríem. Sí, 7 capitolets d'una hora.
Vale, vinga, bona proposta. Tens una altra, que ho sé.
Doncs tinc una altra que per mi, de totes les sèries modernes, potser és la que tindrà més potencial per ser una de les millors sèries de tota aquesta època moderna de sèries que estan traient.
Quin hype.
Sí. I si ho diu en Sergi, quina és?
És,
em sembla que falta un efecte o alguna cosa aquí. Bé, perquè ens ha
d'aplaudiments.
Deixat... ja el faig jo, va.
Doncs és una sèrie de per mi el millor director de sèries de tots els temps, que és el David Simon, que ja va fer The Wire i ja la vam comentar, i també Trem, que també la vam comentar, i sobretot és un dels directors que li dona molta importància als personatges i sobretot li dona molta importància a la ciutat allà on fa aquesta sèrie. A The Wire vam veure que ell és d'allà, de Baltimore, i va fer un... o sigui, va retratar Baltimore d'una forma espectacular. A Trem va retratar la ciutat de... com es diu ara? Que hi ha molta música... Nova Orleans, de forma espectacular, que vam parlar del tema de quan...
Ens mira i s'ho diu ell sol, eh? Sí. M'ha fet molta gràcia.
Quan van els turistes que no acaben de conèixer la ciutat, doncs ells sobretot s'assegura de que tu coneixis bé aquella ciutat. I aquí ens trobem a Nova York, als anys 70. Llavors també fa un retrat molt maco d'aquesta ciutat i sobretot de la nit d'aquesta ciutat i de lo perillosa que era en aquests anys 70.
O sigui que la banda sonora ha de ser espatarrant, no?
Us posaré el tràiler, un trosset, perquè l'escolteu una miqueta i començarem a parlar d'ella. Doncs, per començar, té 7 capítols també, primera temporada, que es va estrenar el desembre de l'any passat, i segurament tindrem segona, tercera i més temporades, perquè la veritat és que està molt i molt xula. És de l'HBO també, on té un primer capítol, el pilot de 1 hora 24 minuts.
Al final no sortir de casa teva, eh, Xavi?
No, hauràs de venir, jo, si vols et llogo una habitació durant un mes, perquè...
I digues.
I llavors els altres capítols ja sí que són de 50-60 minuts. I no és una sèrie d'aquelles que passin moltes coses, però tot el que va fent està molt ben fet, els diàlegs també són molt xulos, els actors estan molt i molt bé, i tot et va submergint en una... et va submergint, i la veritat és que necessites seguir veient i seguir sabent què passa d'aquesta història.
Aquella escapativa, no?, que necessites més i més.
Que us explicaré una mica, us posaré una mica en situació, perquè la veritat que no... sí que us he dit moltes coses, però encara no sabem ben bé de què va. Doncs en aquesta sèrie, The Deuce, ens trobem amb la història de l'evolució que va viure el negoci del sexe als anys 70, i la relació entre la prostitució, la pornografia i la màfia. Aquesta exploració la fem principalment a través de tres personatges. Dos, que són els germans Vincent i Frankie Martino, els dos interpretats per James Franco, que la veritat és que fa un bon paper, però jo crec que està bastant pla. I llavors, on un d'ells té un bar, té un negoci que la veritat és que no acaba de funcionar gaire bé, té una dona amb la que té certs problemes i ell intenta treballar a dues feines diferents per poder tirar endavant la seva família, on té dos fills, i l'altre, el seu germà, és una bala perduda que té moltíssims deutes en el joc, i entre ells dos doncs, es decideixen introduir-se en el negoci de la pornografia, on és on va néixer aquest negoci. I per altra banda tenim a la Candy, que està interpretada per la Maggie Gyllenhaal, que la veritat és que també parlaríem una mica de dones en aquesta sèrie perquè són bastant protagonistes, i ella pues, fa per mi és la millor actriu que hi ha tota la sèrie. Ella descobreix en el porno un gran potencial i una via de fuita a la vida dels carrers, perquè ella és prostituta i normalment en aquella època les prostitutes treballaven com en grupets on tenien els seus que se'n diguéssim xulos, que eren com si diguéssim els jefes, que les protegien dels carrers, de que els hi pogués passar qualsevol cosa, i elles pues, els hi donaven un tant per cent de les seves guanyances, i aquests xulos pues, eren com si diguéssim els jefes. Però ella decideix no tenir cap jefe i treballar per ella mateixa. Sempre ho explica la sèrie, que has de ser més precavida, has de tenir més vigilància, has d'estar més a la white, però pues, li funciona bé fins que es troba amb el Frankie Martino i el Vincent Martino i decideix entrar amb ells en aquest negoci que és la pornografia. Llavors pues, veiem una sèrie on retracta molt bé aquesta ciutat de Nova York dels anys 70, sobretot la nit, on el títol de Deuce era el que anomenaven ells des de la segona o tercera avinguda, tota una zona de Nova York li deien, doncs aquella zona li deien The Deuce, i per això es diu aquesta sèrie The Deuce. Llavors, tenim temes tan xulos i tan divertits de veure com funcionava allò, perquè mai s'ha fet alguna cosa semblant allà als Estats Units, sobretot amb aquest director, doncs parlar dels xulos, de les prostitutes, de la corrupció policial que hi havia a Nova York i sobretot de la perillositat d'aquesta ciutat a la nit. I el David Simons s'assegura que nosaltres coneixem aquesta ciutat tal i com era i s'esmera molt perquè la coneixem. Llavors, pues, poca cosa més també a dir d'aquesta sèrie. Jo crec que tothom, tots els aficionats a la sèrie, sobretot a aquest gran director, l'han de veure perquè és molt i molt xula.
Que guai.
Fa molt bona pinta,
fa
no?
Molt bona pinta.
Una mica el tema sòrdid, però molt interessant i suposo que...
Jo, si vols, no? A partir de dilluns ja,
ja
pots venir a casa.
Em sembla que farem el programa
més o menys des d'allà i ja està.
Fem connexió
Punto.
Directe i ja està. I encara tenies una altra proposta o ja està?
Sí, sí, tenim vinga, una última proposta que és aquí a nivell espanyol, que és la sèrie que sempre que... Jo me l'he mirat ja dues vegades, la vam comentar aquí fa dos dijous, i és la Mira lo que has hecho, la sèrie d'Alberto Romero, que us portaré el tràiler i l'escoltarem ara una miqueta.
Puedes ir tú, por favor, que mañana tengo bolo en Bilbao.
¿Y?
Pues que si no duermo mis horas no estoy al 100% y luego el público lo nota.
¿Sabes lo que pasa? Si yo voy a trabajar a un 60-70%, la muerte, Alberto, la muerte.
Tranquilo.
Quítale algo, es que está calorado, que no lo ve. Y luego salen a la calle y lo pillan todo.
Le dais demasiados brazos al niño.
Te puedes morir de no dormir, ¿verdad?
¿Qué quieres?
Piensa que las tetas que calza ahora ya no las vas a ver nunca más.
No veas cómo chupa eso, ¿eh?
Espera, es que me la he pelado yo en el váter hace un rato.
¿Holística, Waldorf o Montessori?
Siempre se acaba imponiendo tu criterio.
¡Eso no es verdad! ¡No! ¡Siempre impongo mi criterio!
¿Holística, no? Montessori.
Montessori, sí. Yo también lo pienso. ¡Ah!
Pensábamos que se había dado un golpe en la rodilla. ¿Qué hacemos? ¿Le curamos la infección con homeopatía? Llamamos a Laura y que traiga un chamán.
Quin fart de riure només amb el tràiler, eh? A més,
un bon rotllo.
Sí, a més, si qualsevol que escolti aquest tràiler, si és pare o mare, segurament es veurà reflectit en moltes de les coses que diuen i, sobretot, l'humor, que és molt necessari a la vida i, sobretot, quan comences a ser pare i portes la L, que ets nou vell, doncs és molt, molt necessari. Explica'ns.
Exacte, jo això no ho sé. Tu que ho has vist
sí.
Més, doncs crec que si veiessis la sèrie et veuries bastant identificada amb bastantes coses que els hi passen a aquesta parella, que és Alberto i la Sandra. La veritat és que l'actriu no em sortirà el nom ara, i ell és Alberto Romero, És una sèrie de Movistar Plus que té 6 capítols només de 20 minutillos, o sigui que la sèrie es veu relativament ràpida i com que cada capítol pues, té el seu punt d'humor i va evolucionant un pèl la història, pues, és bastant divertida i fàcil de seguir. Us posaré en situació. Alberto i la Sandra són una parella que afronta l'aventura de ser pares novells amb l'arribada del seu primer fill, el Lucas. Una nova vida que ve sense manual d'instruccions. Ell fa d'ell mateix, és un còmic i presentador d'èxit de televisió, i ella és una metge anestesista, on el seu pare ja havia sigut anestesista i metge, o sigui que ella pues, també es va anar posant en aquest món. Junts hauran de conciliar aquesta nova situació en la que la seva família, amics i fins i tot el món en general no els hi posaran fàcil, com ja podem saber quan tens un fill i ets novell. El material còmic sorgeix d'enfrontar pues, el nostre sistema de valors com a adults, la nostra concepció que tenim del món i les seves regles a la d'uns infants que la desconeixen i les regles se les passen pel forro. Llavors pues, parla de temes molt, molt divertits com els youtubers, que sempre ha tingut una... amb Alberto han tingut un pèl de problemes, a assumir responsabilitats, la relació que tens amb els pares i els sogres, en viure en una societat on tothom et jutja, què significa fer-te gran, etc, etc. Llavors jo us he portat un monòleg que molt curtet, que va fer Alberto després de l'1 d'octubre, on parla de coses que també es parlen a la sèrie i crec que ha sigut molt encertat que l'escoltem en un momentet.
¿Y qué tal? ¿Cómo estáis? Yo también estoy preocupado, ¿eh? Yo también estoy como vosotros, estoy preocupado. No por Andreu, no. Andreu no lo matan ni las heladas, es como las cucarachas, pero estoy preocupado por cómo está el asunto. Estos días estoy viendo cosas que creía que no vería jamás. Sin ir más lejos, ayer Broncano entrevistó a Ken Follett. Las señales del apocalipsis son evidentes. Pero estaba yo en casa y digo, ¡fua! Al final del día, encima de esta puntilla. Y perdonadme el egoísmo, ¿eh? Me preocupan las cosas en mi casa. Ayer mis hijos volvieron a discutir por no sé qué mierda de niños, que discuten cada día por cosas de niños de mierda. Creo que la pelea era algo así como que uno le decía al otro, ¡tú sí! Y el otro contestaba, ¡yo no! Y entonces esto los metía como en un círculo que provocaba que el otro, el que había empezado, a su vez dijera otra vez, ¡tú sí! Y a su vez el otro, ¡yo no! Un tono de discusión pues muy bajo, muy poco sofisticado, muy bronco, repleto de argumentos ad hominem. La verdad es que no estaban finos. Sofisticaron un poquito los argumentos luego con un ¡porque tú sí! Y un ¡porque yo no! Pero poco más se avanzó por aquí. Así que llegaron a las manos y con las manos se llegaron a las caras. Que si en manos así, clic, 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 pues vale, pero hubo cara también. Se trabajó un poco de patada voladora y en general una especie de refriegas que practican ellos que son como ataques de gato en un callejón. Hacen fu, 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 y se dan como un molinete de hostias muy rápidas, ¿sabes? Y de retruque recibió su hermana, la niña, que se llevó un toque colateral en la cabeza con una pieza de Lego. Entonces ahí entré yo, con lo que hago normalmente, que consiste en separarlos y llevarlos a lugares distintos de la casa, donde les explico que hasta que no se calmen no podemos discutir y que cuando estén tranquilos podremos ver qué ha pasado y hablando lo solucionamos. Porque los mayores, les digo, no arreglamos las cosas así, a gritos. Los mayores nos tratamos con respeto y sobre todo nos guardamos de tener que recurrir a la violencia, que es el último recurso de los incompetentes. Ellos están bien ya. Se calmaron y podemos decir en casa que el conflicto pertenece ya al pasado. Aunque por lo que me cuenta mi mujer ahora se ha enganchado con ¡tú no! Y el otro ¡yo sí! Que plantea similares expectativas de resolución. Pero bueno, ahí estamos. Y diréis, ¿qué te preocupa de tu casa si parece que está todo solucionado? Pues que no sé de qué clase de hormigón armado tengo que revestirme la cara para que no se me caiga al suelo de la vergüenza cuando se enteren de que les estoy engañando. Porque lo que les enseño fuera de casa no vale. I esto es lo que quería compartir con vosotros.
Vale, doncs això era un monòleg que hi va fer després de l'1 d'octubre, tot el que va passar, i també ens explica una mica de com els nens se'ls ha d'educar una miqueta i de com després veuen al carrer pues, que tot allò que els intentem inculcar, aquests valors, etc etc, no valen per res. I Alberto ho feia d'una manera molt còmica, i llavors pues, ell parlava d'aquesta obligació com a adults de donar exemple amb una falsa seguretat amb la qual els pares han de dir-li als nens coses que ni ells mateixos es creuen de vegades. Llavors, finalment, la ingenuïtat amb la que qualsevol pare novell o mare novella dona consells i, a més, de vegades la caguen per falta d'experiència. I tot això és el que ve una mica a dir aquesta sèrie, que a part de ser còmica, etcètera, etcètera, també té uns valors i intenta explicar una mica tots aquells pares novells com una mica pues, comportar-se davant dels fills i crear-los uns valors positius perquè creixin d'una forma correcta i que tinguem una societat molt més positiva que no pas negativa.
Doncs molt interessant, Mira lo que has hecho, de Berto Romero i Eva Ugarte, que ens parla d'aquest canvi que suposa doncs, ser pares, no?, i com afecta també la relació de parella i els valors, no?, i la responsabilitat de portar al món doncs, a algun nen o una nena. Fem ara un moment, una pausa per escoltar doncs, a en Jordi Ramoneda i la seva proposta.
Hola, culturetes, què tal, com esteu? Hi ha tantes sèries que, de veritat, fer aquesta secció és un estrès. No sé quantes sèries s'estan estrenant cada setmana i quantes noves temporades. Jo, en un exercici de relaxació mental i pràcticament budisme, he decidit veure la 7a temporada de Homeland, que s'estrena en el nostre país al canal Fox. Ja porto 3 episodis i us haig de ser sincer. Soc un gran defensor de Homeland. La 4a, la 5a i la 6a té més archienemigos que Donald Trump. I jo l'he defensada. Als moments de la sèrie on han anat a Turquia, on han anat a Berlín, on han anat a altres parts d'Europa, jo les he defensat perquè crec que són una gran sèrie i demostren que el thriller sempre ven. Però ja no. Aquesta 7a temporada, que explora una Amèrica feixista i pràcticament nazi, en una dictadura digital amb una presidenta absolutament desbocada que només es diferencia amb Donald Trump en que és una dona, la presidenta, no Donald Trump, no funciona. Dona voltes sempre sobre la mateixa trama, els mateixos conflictes i no aporta res de nou. Després d'aquesta rajada, també us haig de dir que donem temps a que pugui millorar. A tots els que estigueu veient Homeland a la 3a, a la 4a, a la 5a o a la 6a temporada, hi ha una llum d'esperança. Per mi són les millors temporades de la sèrie. Després de que passi allò amb aquell militar que comença la sèrie, ja sabeu, no estic fent cap spoiler. No l'abandoneu, però ja veurem si la 7a l'abandonaré jo. Vinga, culturetes, una abraçada!
Doncs una abraçada ben forta, Jordi, per tu, parlant doncs, d'aquesta evolució de Homeland, i ja veurem si la setena millora o no, però pel que diu, em sembla que millor. Jo és que no he començat ni amb la primera, o sigui que...
Jo tampoc.
Però hi diu que s'animen, o sigui que si ens ho diu ell, segurament serà així. Ara doncs ens anem a parlar de cinema. Ja tenim les crispetes a punt perquè déu-n'hi-do la traca que ens porta avui en Xavi, o sigui que nosaltres crec que Sergi, observem i ell que vagi parlant i explicant
apuntant.
I anem apuntant, jo ja tinc aquí el paper i el llapis, va.
Aviam, clar, aquesta setmana no porto estrenes perquè vam dir de fer aquest especial de cinema de dones, clar, li podem dir feminista, però el que jo he volgut ha estat... agafar pel·lícules que no siguin només que tinguin una reivindicació feminista, sinó que d'alguna manera aportin una visió de la dona que sumi, no?, i que hagi canviat coses. Per tant, forma part del moviment feminista. Clar, dit això, direu, ostres, quines haurà agafat? He agafat una mica de tot. Comptant que, clar, és un tema que tant en el cinema com a tota la part cultural no ha estat massa ben tractat gairebé mai, no podrem trobar moltes pel·lícules antigues on la dona estigui tractada amb una visió doncs, més positiva, actual o feminista. Però, òbviament, la pel·lícula allò més clàssica que tothom coneixerà és, sens dubte, doncs, Thelma i Louis, que és una pel·lícula de l'any 91, ara diré una bomba, potser perdrem oients, em sap greu, però és de quan encara en Ridley Scott feia bones pel·lis, vale? És
molt
bona pel·li. Quan encara era bo el Ridley, i això va estar protagonitzat per Susan Sarandon i Gina Davis, i també hi van poder veure un superjove Brad Pitt. La pel·lícula explora moltes parts femenines, se centra sobretot en la vida d'elles dues, de la Thelma, que és una dona que treballa a casa seva només, que té una vida superbuida, anodina, i que està casat amb un home detestable que la tracta fatal. I després, d'altra banda, la Louise, que treballa com a cambrera a una cafeteria, i el seu gran somni és que el seu nòvio, el Jimmy, que és un músic, doncs es casi amb ella, no? Aquesta és la seva gran aspiració. Què passa? Doncs que un cap de setmana elles dues decideixen fer un viatge juntes, en cotxe, allò un road trip, i allunyar-se, no?, de la rutina aquesta que les ofega una miqueta, volen fugir de les seves frustracions. Doncs què passa? Doncs que aquesta escapada, que sembla que volia ser alguna cosa divertida, es troba amb molts drames que farà que aquestes dues dones doncs, descobreixin molt la seva part femenina.
Thelma.
Yo lo cogeré.
Thelma. ¿No te he dicho que no soporto que me griten?
Perdona, Chato. Es que no quiero que llegues tarde.
¿Cómo va eso a mitad de casa?
Luis.
He de preguntarle a Darry si puedo ir.
No me digas que aún no se lo has pedido.
Thelma.
Pero es tu marido o tu padre.
Thelma y Luis se van de pesca.
¿Cómo es que te ha dejado ir?
Porque no se lo he pedido.
¡Me matará!
Le he dejado una nota.
Thelma y Luis van a armarla muy gorda.
Yo tomaré un whisky solo y una Coca-Cola para acompañar.
¡Thelma!
Pero a ver, ¿en qué quedamos? ¿No decías que estábamos de vacaciones?
És que va ser boníssima en el seu moment, sí. I encara ho és, eh? Per les lliçons de vida, no? I per aquestes dues actrius que jo crec, doncs, que van interpretar uns papers impressionants.
Brutals, amb molta personalitat, semblava mentida. A mi el que em sembla mentida és que realment, si jo hagués de dir que és una pel·li antiga, diria que potser és dels 70. Perquè estem parlant de l'any 91, que l'any 91... una pel·lícula de Hollywood fos una mica revolucionària perquè tractés temes feministes, que realment a Thelma i Luis sí que podríem dir que és feminista perquè la pel·lícula sí, sí, està sí. feta amb aquesta idea, doncs és preocupant, no? L'any 91, vull dir, és, fa 27 anys, o sigui, és molt trist.
Van ser precursores del feminisme i també de fer-se selfies, eh? No sé si recordes també, aquella
també,
imatge.
Home, i tant,
la portada.
Sí, sí, va ser una pel·lícula molt precursora en moltes coses. Per sort va tenir bon reconeixement, va estar nominada a 6 Oscars i va guanyar el de millor guió original. Òbviament aquesta pel·lícula no podia guanyar moltes més coses perquè encara la cosa no havia avançat prou. Els Globus d'Or també va guanyar el guió original, va tenir 8 nominacions als BAFTA, va estar nominada al César, al David i Donatello, a tot. Va ser una pel·lícula amb molt bons resultats i doncs que avui dia, òbviament, encara està considerada com una pel·lícula referent en molts aspectes, sobretot femenins.
Doncs fantàstica aquesta primera tria d'en Xavi. Quina serà la següent?
Doncs possiblement la que és la meva preferida de totes les que porto, tot i que he de dir que avui porto tot 10 per mi, vull dir, porto tot 10. Porto la que seria per mi una de les meves pel·lícules preferides, a part, amb un dels meus directors preferits. Estic parlant de Les Hores, de Stephen Daldry.
La senyora Dalloway dijo que compraría las flores. Ella misma.
La señora Dalloway dijo que compraría las flores ella misma.
Sally, creo que compraré las flores yo misma.
Si yo pudiera ir a pasear, sería un hombre feliz. Ah, señora Dalloway. Siempre organizando fiestas para disimular el vacío.
¿Estás bien?
¿Por qué va todo mal?
A veure, això és una obra mestra, poètica i profundíssima, dirigida per Stephen Daldry, amb una música inigualable del Philip Glass, que li va valer moltíssims premis, i amb un repartiment no de luxe, el següent. Protagonitzada per Meryl Streep, Julianne Moore, Nicole Kidman, Ed Harris, Toni Collette, la Claire Danes. Llavors, estem parlant d'un repartiment molt i molt potent. Per qui no la conegui, l'ha de veure. Això és la història de tres dones en èpoques diferents, que intenten trobar-hi un sentit a les seves vides. Una d'elles, a principis dels anys 20, la Virginia Woolf, l'escriptora, interpretada per Nicole Kidman, que va guanyar l'Oscar com a actriu principal per aquest paper, és el seu Oscar. Doncs la Virginia Woolf vivia en un elegant barri de Londres, i per qui no conegui molt, la història de la Virginia Woolf era una dona amb molts problemes de bogeria, diguéssim, amb una ment molt particular, escriptora brillant, però amb unes frustracions molt potents. Llavors, la situació de la pel·lícula, en el seu cas, és quan estava escrivint la seva gran primera novel·la, La senyora Dalloway, i la pel·lícula explora les seves frustracions amb el seu matrimoni, els seus desitjos de suïcidi i sobretot la seva incapacitat per sentir-se còmoda en una època on les dones, doncs, no estaven acceptades com ella pensa que haurien d'estar. Un personatge que estava tractat de boja i que tant per la seva sexualitat com pels seus sentiments no era molt compresa. Jo crec que Virginia Woolf va ser una de les grans primeres feministes que van existir.
Oh, i tant, sí, sí.
Podem repassar la seva obra i ho veurem clarament. I aleshores jo crec que l'Stephen Daldry aconsegueix posar-nos dintre la seva visió, però no a moda de biopic, de volem veure la vida de Virginia Woolf, no, sinó a moda de què tancava, què hi havia dins d'aquesta dona i...
El seu món interior.
El seu món interior, exacte. Llavors, la segona història, tot està relacionat als anys 50, a Los Angeles, la Laura Brown, que és, la va interpretar la Julianne Moore, és una dona casada i amb fills que està llegint el llibre de la senyora Dalloway i tot el que està llegint a través d'aquest llibre se li fa tan revelador que llavors considera la possibilitat de canviar la seva vida per complet i donar-hi un gir absolut. I per últim, a Nova York, la Clarissa Vaughan, que està interpretada per la Meryl Streep, és una versió, diguéssim, actualitzada del personatge de la senyora Dalloway, escrit per la Virginia Woolf, i ella està enamorada del seu amic Richard, que és un poeta brillant, homosexual i malalt de sida. Llavors, tots aquests temes es tanquen dintre d'aquesta pel·li que explora l'existència, la consciència de l'existència, els desitjos de suïcidi com a evasió, el feminisme, la identitat femenina, la homosexualitat i les malalties. Semblaran moltes coses barrejades, però estan tan ben filades i d'una manera tan brillant, doncs que és increïble. Aleshores, és... segurament la injustícia més gran que hi ha hagut en molts i molts anys, era la grandíssima favorita per guanyar tots els premis, els havia guanyat tots fins que l'Oscar doncs li van robar, i de les 9 nominacions que tenia només va guanyar la Nicole Kidman.
Ostres.
I va perdre pel·lícula contra Chicago, que és una de les blasfèmies més grans que hi ha hagut en els Oscars dels últims anys.
Quina llàstima, perquè amb tota la trama que explica, no?, amb la sinceritat, no?, i amb aquestes,
sí,
actrius també, suposo que ho mereixia.
Ho mereixia totalment. De fet, això, els Globus d'Or va guanyar també els BAFTA, va guanyar a Berlín, moltes coses. La cosa és que volia explicar-ho, no?, per veure com l'Acadèmia ha estat, i encara és, però bé, s'intenta treure l'etiqueta, rància, carca, antiga i masclista, perquè tant doncs, com Thelma i Louise, com les Hores, que sobretot les Hores era la gran favorita, arriba a l'últim moment i acaben per no premiar-la i premien una cosa convencional com Chicago, d'un musical clàssic que no aporta gairebé res, mentre que aquí tenien una pel·lícula revolucionària, profunda i sobre dones. Doncs, però estem parlant de l'any 2002, per tant, per lligar-ho amb el tema que avui tractem, doncs com el feminisme encara té moltes coses a fer el 2002.
Buf,
queda molt a prop, eh?
Queda, o sigui, molt, molt, molt camí per fer, i sort d'aquestes propostes, no?, culturals que també doncs ajuden a fer difusió doncs de totes aquestes problemàtiques, no?, a dia d'avui.
Doncs sí.
Jo ja he pres nota, i aquesta segurament que serà... Bueno, aquest cap de setmana em sembla que veuré les Hores en algun moment.
Imprescindible que la veieu, de veritat. I bé, passem ara a un altre gènere una mica diferent després de la intensitat de les Hores.
Ens anem per això ens agrada, perquè sempre es portes coses molt diferents.
Molt diferents. Aquesta, mira, és de l'any 82, per tant és molt antiga, i aquesta pel·li jo crec que va ser una mica inconscientment, va revolucionar molt més del que pretenia. Darrere d'aquestes pel·lis importants sempre hi ha directors importants. Això està dirigit per Sidney Pollack, i segurament tots l'haureu vist perquè és un clàssic i direu, ostres, aquesta pel·li la poses avui? Sí, sí, sí. És molt més important pel feminisme del que ens pensem. És Tutsi, que la va protagonitzar el Dustin Hoffman, i hi havia també la Jessica Lange, la Gina Davis també, i no sé si la recordeu, però era la que el Dustin Hoffman es vestia de dona.
Sí, això t'anava a dir.
Una comèdia sobre Hollywood, llavors, bueno, sobre el teatre sobretot, en Michael Dorsey, que és el protagonista, és un actor de Nova York que no té èxit, a més té una fama dolentíssima com a actor problemàtic, ja ningú el vol per treballar, no té feina, és un desastre. Què passa? Perquè s'acabi una mica aquesta mala ratxa, agafa com l'última de totes les opcions, que és vestir-se de dona i intentar aconseguir papers fent-se passar per una dona. I ho aconsegueix. Llavors comença a tenir una carrera que sembla anar cada vegada més a més a més. I on resideix la comèdia i alhora la crítica? Doncs en com aquest home descobreix les dificultats i
el masclisme
tot, i el masclisme i tots els problemes que tenen les dones,
els estereotips,
arran d'haver-se de fer passar per una d'elles. I és molt interessant i alhora molt divertit.
Reuniré yo mismo los $8,000 para producir la obra, pero has de conseguirme trabajo como sea. No me importa, lo haré todo. Anuncios baratos en televisión, imitaré voces en la radio.
Nadie quiere contratarte.
Muchísimas gracias, señor Dorsey. Necesitamos a alguien un poco mayor.
¿Nadie en Nueva York quiere trabajar conmigo?
Buscamos a alguien diferente.
Tampoco en Hollywood quieren trabajar contigo. Nadie quiere contratarte.
Gracias, pero buscamos a alguien un poco más joven. Buscamos a alguien más bajito. Buscamos a otra persona, ¿está claro?
¿Crees que soy un fracasado?
Hoy mismo mandaremos el contrato a George, señorita Michael.
Me siento tan
solita. Explica'ns més d'aquest home que reinventa vestit de dona, no? I li toca, doncs, viure en la seva pròpia pell les dificultats de ser-ho.
Doncs sí, veurem, doncs, des dels petits abusos que pot patir una dona, els interessos, per què les volen, quina és la clau de l'èxit per elles, no? En un món de teatre o de televisió. I bé, de nou, una pel·li que va rebre 10 nominacions als Oscars, és a dir, tot, i el que va acabar guanyant va ser l'actriu secundària per la Jessica Lange. És a dir, una vegada més arriben els acadèmics i sí, ho nominem tot el que tu vulguis, però després no ho premiem. En canvi, els Globus d'Or, que per qui no ho tingui allò present, és la premsa estrangera, per tant, sobretot la premsa per ells estrangera és l'europea. Aleshores va ser premiada com a millor pel·lícula dramàtica i Tutsi va ser premiada com a millor pel·lícula de comèdia. Per tant, estem veient quines societats poden estar una mica més avançades amb aquest tema, no? A través dels premis. És una cosa curiosa i fent una retrospectiva com estem fent avui encara es veu més clarament.
Sí, és molt interessant aquesta reflexió.
Doncs aquesta seria Tutsi. I passem a una altra, ara tornem una vegada al drama. Una altra vegada, a mi m'encanta el drama.
Va, que vaig traient el paquet de Kleenex.
Vinga, una pel·li supernova del 2015, dirigida per Todd Haynes, que és un director dels que millor han sabut plasmar la sensibilitat femenina. És un home que coneix a les dones gairebé a la perfecció. Li faltaria només ser-ho, jo crec, per conèixer-les més. I aquesta l'he escollit sobretot perquè no és només un melodrama i un drama romàntic, sinó que aquí incorpora l'homosexualitat femenina, que no és massa tractada, i encara menys al Regne Unit o als Estats Units, que és d'on es va fer aquesta pel·li, és britànica. Se situa als anys 50, una època que li agrada molt explorar al director. I aquesta pel·li és Carol, protagonitzada per Cate Blanchett i Rooney Mara.
Querida, nada ocurre por casualidad. Y el círculo siempre se cierra. Ninguna explicación que pueda darte te satisfará. Tú buscas soluciones, porque eres joven. Pero llegarás a entenderlo algún día.
Ay. Sí, una frase.
Aquí està. És que és molt guai perquè la Cate Blanchett interpreta a una dona ja madura, una dona sofisticada, molt elegant, que es troba atrapada en un matrimoni superinfeliç i coneix de sobte a la Teresa, que és la que interpreta la Rooney Mara, una noia molt més jove, que treballa de dependenta, i llavors entre ella sorgeix una atracció brutal que, òbviament, tindrà relació amb l'amor. I en els anys 50, dues dones que s'estimin, ja ens podem imaginar que és una cosa molt impossible.
Mare meva, si avui dia encara ho és.
Encara ho és. Què té de diferent Carol, que no sigui només un melodrama de dues dones que s'estimen? És una pel·lícula amb una visió molt positiva sobre l'amor, sobre la possibilitat, i òbviament retracta les dificultats i les repressions, però també la possibilitat de l'alliberació. Llavors, em sembla molt important, em sembla una pel·li molt representativa d'aquest feminisme que avui, del qual avui parlem, i 6 nominacions als Òscar, sense guanyar absolutament res, i no la va nominar a millor pel·li finalment, quan va estar nominada absolutament a tot, Globus d'Or, Festival de Cannes, els Premis BAFTA, el David i Donatello, tot i arriben als Òscar i l'obvien de millor pel·lícula.
Doncs el patriarcat que impera encara a Hollywood, com avui estem demostrant amb en Xavi Miralles, amb aquestes dades i amb l'anàlisi dels Òscars que al final doncs acaben guanyant aquestes pel·lícules.
I ara et ficaré l'últim exemple, que li demanaré a la Bea que em tiri el tràiler ja de fons i així vaig parlant. Comença amb aquesta dona cridant, Charlize Theron interpretant a la Fúria amb Mad Max, la quarta part.
Boníssima.
Per què acabem amb Mad Max? Pels que no ho sàpiguen, Mad Max, pel·li d'acció amb el Mel Gibson, 3 parts, i arriba ara el George Miller, el seu director, i diu, vaig a fer una quarta part on es dirà Mad Max, però en qui prendrà el protagonisme és la Fúria, que és una emperatriu superlluitadora, una pel·li postapocalíptica, una road movie, amb un tema feminista superdirecte, que et fot una bufeta de la cara, el Mad Max que està per allà fugint de coses i de sobte es troba un grup de dones esclavitzades que ho peten, que rebenten les cadenes i que són elles les ames i que són elles les que l'ajuden a intentar guanyar tot, no?
Dones i mares, eh?
I mares, exacte. Una pel·li brutal, tant pel seu concepte de l'acció com per la importància de tractar aquest tema en una pel·li d'acció que es diu Mad Max, que és un home. I com a curiositat, dic que aquesta va estar nominada a 6 Oscars, sí que va estar nominada a millor pel·lícula, i és que sembla que li hagin... va estar nominada a 10 i va guanyar-ne 6. O sigui que sembla que per molt feminisme que hi hagi, si no és un home el que és el prota, a Hollywood no els hi donen.
No els hi agrada.
No els hi agrada, però en tot cas Mad Max va tenir una funció molt important per poder mostrar dintre de l'acció doncs, una part molt més feminista.
Amb una dona potent, amb una pel·lícula d'acció, que això no sovint passa, i per això també doncs, avui volíem oferir doncs, aquest petit espai, aquest homenatge en aquest dia, doncs, amb aquesta mirada feminista. Moltíssimes gràcies, Xavi i Sergi. Ens veiem la propera setmana.
Sí.
Adéu.
Que vagi molt bé.